Bona tarda a tothom i benvinguts i benvingudes a un nou programa de Jubiladamente Feliç. El propòsit d'aquest programa és parlar del coratge que s'ha de tenir per envellir, de què passa després de la jubilació, perquè malgrat que per a molts retirar-se del treball remunerat, de l'obligació d'anar a treballar, sigui un somni llargament esperat, presenta les seves ombres que enfosqueixen aquest ideal. En aquest programa volem donar veu als seus protagonistes i a les seves històries. Volem normalitzar, visibilitzar la seqüència de canvis emocionals, físics i psíquics, espirituals, que comporta complir anys. Donar una visió positiva i, si cal, denunciar els prejudicis que giren entorn de fer-se gran. I, sobretot, aportar en el nostre gra d'arena per una jubilació feliç. Em dic Noemí Farré Canela, el meu camí professional sempre ha anat molt lligat a la cura i a la promoció d'un envelliment digne. Actualment aquest camí el continuo a través d'aquest programa, aquí a la Marina FM, i a través de la meva consulta com a psicòloga. Aquest és el nostre primer programa de l'any i s'escau desitjar-vos a tots i a totes un bon 2024. Salut, diners i amor, no? No ha estat fàcil concretar aquest cinquè programa. Diria que he desconnectat massa durant les vacances d'hivern i retornar a la rutina està sent tot un repte. Per sort, les dues invitades d'avui m'han ajudat a centrar-me i la il·lusió de compartir i profunditzar sobre el tema central d'avui, que si he de ser sincera, no ha estat fàcil posar-lo en format entrevista. Abans de descobrir qui són les nostres invitades i el tema d'avui, escoltem la cançó Entertainer, composta per Scott Joplin, que forma part de la banda sonora de la pel·lícula El Golpe, que de ben segur que us portarà records a la memòria. Segur que us heu recordat el Paul Newman de jove, no? I el Robert Redford. Continuem amb Jubiladamente Feliç aquí en la Marina FM. Espero que us hagi agradat la cançó escollida. Actualment, les institucions públiques i algunes iniciatives privades, amb més o menys intensitat, promouen unes condicions socials que permeten als adults grans participar en la societat i sentir-se integrats. I d'aquesta manera, seguir o iniciar un projecte vital propi. Però d'on sorgeix aquest interès i quina finalitat té? Un concepte que dona una explicació a aquest interès i que els estudis demostren els seus efectes positius sobre la salut, tant percebuda com real, és la generativitat. Per parlar-nos d'aquest concepte, hem invitat a la doctora en psicologia Maite Duran, psicòloga general sanitària, psicòloga coach, formadora i professora associada de la Universitat de Barcelona i professora col·laboradora de la Universitat Oberta de Catalunya, que ens donarà una visió més detallada del significat de la generativitat i les seves implicacions en la persona al llarg de la seva vida. I la Consol Rovira, agent de viatges i professora de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat Oberta de Barcelona, actualment jubilada, i que continua el seu projecte vital oferint mentories empresarials per mitjà de la CECOT, a emprenedors novells i que ens mostrarà els efectes en la pràctica de la generativitat i d'un envelliment d'èxit. Benvingudes.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies per la participació en aquest programa. És un honor tenir un programa amb vosaltres dos, que pel poc que us conec sé que, bueno, persones molt potents a nivell personal i professional, des del meu punt de vista. I, bueno, com m'heu pogut escoltar, teniu diversos punts en comú, no?
I tant. Això sembla.
Voleu afegir alguna cosa de la presentació que he fet? Alguna cosa que vosaltres creieu interessant a compartir?
Bueno, jo voldria agrair-te l'oportunitat que em dones d'estar aquí amb vosaltres i compartir una estoneta amb tots els oients. I que persones ja d'una certa edat doncs puguem tenir una veu, una altra veu, com Ràdio Marina.
Ah, moltes gràcies, Consol. Moltes gràcies. T'he d'agrair més jo a tu que tu a mi.
No sé.
Però he dit que sí.
Realment, jo també et vull donar les gràcies perquè és una bona oportunitat de poder almenys arribar a tothom i que deixem de veure l'envelliment com només un procés de pèrdues, que podem fer moltes coses. I jo crec que hem de donar ressò i hem de donar lloc i hem de donar espai a poder parlar d'això. Perquè la imatge que es té no és una imatge precisament bonica i positiva.
Sí, al llarg del programa podrem veure aquest envelliment no de pèrdues, no? Sinó de guanys, i que les pèrdues no pesin tant com el que queda, no? La generativitat viscuda i posada en pràctica en l'etapa de l'adult gran forma part del model d'envelliment exitós o envelliment actiu o saludable. Diferents maneres de dir el mateix. Per tant, Maite, per començar a situar-nos en el tema d'avui, què és per tu l'envelliment actiu i quines esferes de la vida engloba aquest concepte?
Mira, l'envelliment actiu seria poder posar en marxa, optimitzar tots aquells recursos per tal de que, com que s'ha allargat els anys de vida, com que s'han allargat els anys de vida, el fet de poder optimitzar aquests recursos justament perquè tinguem una millor qualitat de vida, incideix en els estils de vida saludables, incideix en que arribem justament a aquesta qualitat de vida. I per tant, les coses que podem fer tant a nivell personal, és a dir, posar en marxa les nostres competències, les nostres habilitats, interessos, continuar desenvolupant-los, cuidar-nos físicament i a més tot allò que pot contribuir a la societat, no? Que això és el que després enfrontarem potser amb la generativitat, no? Tot allò que es pot oferir des d'aquesta expertise, des d'aquesta història de vida, des d'aquesta experiència de tants anys.
Per tant, entenc que engloba a totes les esferes de la nostra vida, no? La salut física, la mental, la social, tot això és el que porta harmoniosament a un envelliment saludable.
Exacte, amb un benestar. Mira, una de les coses justament que ens va posar encara molt més de relleu la pandèmia va ser el tema de la soledat amb la gent gran. Mm-hmm. Totes les persones grans que vivien soles, a quadres amb ansietat, amb depressió, d'acord? Aquest és un gran problema que tenim. Aleshores, sí. Si ens en cuidem de que la gent gran no se senti sola, de que socialment pugui participar activament, de que tingui un compromís, de fer inclús coses intergeneracionals, és promoure justament perquè la soledat ens passa molta factura a tothom. Mm-hmm. Aleshores, per exemple, amb el tema de la soledat, jo crec que és molt important també activar tota la part social de la gent gran, perquè moltes vegades la gent no l'activa aquesta part, o es creu que és incapaç d'activar-la. Hi ha molta gent buscant gent.
És així. Per tant, si aquest enfocament s'entén que és un procés al llarg de la vida, no exclusivament una etapa de postjubilació, no? que s'inicia no exclusivament quan ens jubilem, sinó que ja és d'abans que nosaltres hem hagut de treballar tot aquest envelliment actiu, perquè puguem arribar amb una vida saludable quan ens fem més grans, no? I no implica necessàriament malaltia, no?
Què vols dir?
L'absència de malaltia.
Vale. Què vols dir l'absència de malaltia? Vols dir que si es pot envellir amb malaltia, sense malaltia, què vols dir
que
exactament?
Que l'envelliment saludable no implica necessàriament l'absència de malaltia.
No, perquè hi ha moltes maneres. Tu pots estar amb dependència, per exemple, pots ser dependent sense mobilitat, però en canvi pots socialitzar-te igualment, o pots participar de programes, o pots fer mentories, o pots fer moltes altres coses. Aleshores, hi ha que trobar per cada persona què és allò que se li pot ajustar millor. Els interessos propis de les persones, els compromisos que les persones puguin agafar, des d'aquesta generativitat inclús, el tenir cura de nets, hi ha moltes maneres. Si ho entronco amb la generativitat, per exemple, la generativitat el que es vol fer és aquest guiatge de les noves generacions, no? Aquest acompanyament, aquest tenir cura i aquest guiatge de les noves generacions. I a més és la idea de deixar un llegat, no? A mi m'agrada molt com, per exemple, a les escoles es fa el dia dels avis. Aleshores van els avis a l'escola i expliquen coses, no? De la seva vida, els nens estan superorgullosos, senten la història de vida dels avis, que potser d'una altra manera no la poden sentir, ho comparteixen amb altres nens, aquest orgull d'aquesta memòria, no? Aleshores, es poden fer tantes coses per que et donguin sentit, que tu li trobis el significat, que li trobis el sentit i que et dongui, a més, justament que et faci continuar desenvolupant el creixement personal propi, desenvolupant competències i desenvolupant habilitats, no? Com és el que fas tu, Consol, per exemple. Tu continues desenvolupant habilitats i competències.
Sí, la veritat és que és un moment molt enriquidor. I voldria fer un petit esment sobre el prejudici de la soledat. Perquè sovint doncs, associem soledat a una cosa negativa. I no necessàriament és negatiu. Hi ha una part dels avis, anava a dir, i àvies, que mai han estat soles. És a dir, han passat de viure amb els pares a viure amb el marit, amb els fills. I arriba un moment, que és ara, que es troben relativament bé, que estan soles. Llavors dius, ui, ara què? Ara què faig? Doncs aprofitem-ho. Vivim en un moment excepcional, en una societat estupenda, en una ciutat que ens ofereix tot. Ho tenim tot al nostre abast, pagant i sense pagar. Hi ha moltíssimes activitats gratuïtes. Jo personalment doncs estic en el FECOT, però segur que qualsevol dels nostres ullers té un centre cívic a propet o una biblioteca que fan activitats per a la gent gran. I algunes d'elles són fet per voluntaris de gent gran.
Sí.
És a dir, que qualsevol que tingui una habilitat, sigui macramé o sigui fer doncs, ganxet o sàpiga un idioma, ho pot ensenyar als altres. Això és una manera de sentir-se útil, de socialitzar-se i d'enriquir-se, perquè tots ens influenciem en tots. És a dir, que pensem en la societat com un bé, com una oportunitat de fer coses. I de fer coses que volem fer. A vegades, sobretot les dones, hem estat sempre pendents dels altres, en la cura dels altres, i no hem tingut temps per nosaltres mateixes, no? I ni sabem, a vegades, jo conec persones que arriben a 70 anys i no saben ben bé què volen, què els agradaria realment a elles o a ells. Dic elles perquè posa ser més a les dones, no? O sigui, senyors, que em perdonin, però penso en això. Per tant, aprofitem-ho i visquem i siguem feliços. Jo personalment estic vivint la jubilació joiosa, perquè jubilació ve de jubileu. Ostres, puc fer això i soc mestressa de no solament del comandament de la tele, sinó de la meva vida, del meu temps, dels meus ritmes. I ho agraeixo molt a la vida de poder tenir aquesta oportunitat. No sé el que viuré, no sé si demà estaré aquí, però sempre penso que un viu fins que és mort.
Wow, Consol, és un missatge molt encoratjador i molt empoderament, no? D'empoderament cap a les persones que, i sobretot a les dones que estan en aquesta etapa i que és això, que encara hi ha oportunitat, encara hi ha vida i encara hi ha una manera de recuperar el que els agradava, potser, i que han perdut perquè estàs més ocupat en l'acció, potser, que en el que una vol, no? I el que una sent.
Sí, realment el socialitzar-la aprenem de nosaltres mateixes. Personalment m'agrada molt la meditació i medito molt, però tinc un camí encara a fer, perquè l'altre dia us donem un exemple tonto. Amb unes companyes doncs, vam dir doncs, ara per Nadal no ens disfressaríem, però es ficaríem algú vermell, no? Molt bé, per fer com de Nadal i tal. Jo no tinc res vermell. Vaig buscar, no tinc ni un mocador. Vaig pensar, què passa? Algú m'ha passat a mi? No ho sé, encara estic en aquest camí. Per tant,
a buscar del color, potser.
Els colors Les psicòlogues sabeu que defineixen coses, no? Jo soc d'ocres i marrons i colors així de terra, terrossos, però bueno, el verd, el blau m'agrada i tinc moltes cosetes així, però el vermell, no? Quan és un... m'agrada el vermell, perquè jo no tinc una cosa vermella. Pues algo de tenir que jo que estudiar dins del meu que igual no tinc prou clar.
Doncs està bé aquesta actitud de creixement personal constant, no? Que finalment és el que et defineix, Consol, en el que estàs explicant, no? Amb aquest, la búsqueda del vermell. Doncs per tant, estaríem d'acord en que la definició de l'envelliment actiu inclou és un model de creixement enfront a un model de pèrdues, no?
Has de pensar que Baltes ens parla justament de que tota la vida són processos de pèrdues i guanys, no? Que passa que durant molt de temps, com deia abans, no, ens hem centrat en la pèrdua i hi ha molts guanys, és el que diem, el que fa la Consol. A la Universitat de Barcelona tenim la Universitat de l'Experiència. M'encanta donar-los classe, estan allà, pregunten quantitat, a més amb l'experiència que tenen de vida, les preguntes són encara amb molta més profunditat, treuen
molt
de profit. Zero. A més, entre ells queden, fan el cafè abans, fan el cafè després, fan sopars, fan dinars. Aleshores, és fabulós veure aquestes ganes que tenen de continuar aprenent, de continuar gestionant, de continuar creixent. És que és fantàstic. Tu vas a un gimnàs i trobes més senyores que senyors, però trobes moltes senyores allà en el gimnàs que les veus donant-ho tot. Mira, em fa molta gràcia, i he de fer la referència, allà al gimnàs on vaig, a una senyora que té 88 anys. I la veus i a vegades diu, la veus i dius, potser que no farci tant, jo pateixo per ella, perquè la tinc al meu costat. Jo li dic, bueno, tranquil·la, vols que t'ajudi i tal. I em diu, quan surto d'aquí vaig coixa. Diu, però després de dinar se m'ha passat. Dic, aquesta és l'actitud, que dius, bueno, tu ja coneixes els teus límits, vostè ja sap, no? Però és fabulós això, i cada dia allà en el gimnàs, a les 7 del matí, dius, ole, aquesta senyora. O sigui que...
Com en recordava el Francesc, que va ser un dels primers invitats, que és metge, que sempre hi ha alguna cosa a fer, no? Encara que estiguis en els teus últims dies, sempre hi ha alguna cosa.
Sempre. Sempre hi ha alguna cosa a rebre i hi ha alguna cosa a aportar. Sempre ens hem de comunicar, ens hem d'expressar i no reprimir-nos nosaltres mateixos. La meva generació i anterior meu hem viscut una època de molta repressió i això s'està molt enquistat a dins, no? I a vegades costa de que surti. Però l'única manera que surti és parlant amb qui sigui, amb gent que tinguis confiança, que et trobis a gust, buscant doncs, interessos comuns o aficions afins. I això és jo crec que s'apropa molt a la felicitat.
Podria ser, sí. El compartir, no?
Sí. El sentit de comprès, no jutjat. Ja a aquesta edat sabem que tot és relatiu. Ja no podem dir mai, jo menys, quan era més jove deia, això no faria mai.
Llavors et passava.
No, però potser no, si no em passava ja no era tan radical. I em passa amb les pel·lícules també. Saps algunes pel·lícules, no? La Puerta de Madison, he vist diverses vegades. Aquell final, que tots sabem, que hi ha un quid, no? En qui se'n va? En l'aventura o en l'estabilitat, no? Quan jo era jove ho tenia claríssim. Ah, per què fer això? Però quan l'he vist 20 anys després, ja no ho tinc tan clar. La pel·lícula és la mateixa, la que aquest mateix he sigut jo. I això vull dir, és un exemple tonto que estic posant, però com les coses que ens poden explicar a altres persones que han viscut, no podem jutjar perquè no estem en la seva situació. I ja no podem, jo no faria això, i no, ja no puc dir-ho, perquè ja no puc dir-ho interiorment, convençuda, no és només una paraula, és que no sabem, escoltem, i ja està, només en escoltar jo crec que ja ens ajudem.
No és una tonteria el fet diferencial de l'edat, no? En les nostres percepcions i la nostra manera de viure la, de veure la vida, no? Va variant.
És una cosa molt important, Consol, sobretot que jo afegiria el no invalidar, la gent gran, perquè és gran, però continuen tenint una vida funcional, cognitivament recuperem moltes coses, és veritat que hi ha el declivi, el que dèiem, però hi ha moltes coses, la regulació emocional que es té, la paciència, la saviesa. tot això va creix amb l'edat i no ens poden invalidar quan ens en fem grans per totes aquestes coses i per moltes altres més, perquè moltes vegades aquí entraríem el concepte de dadisme, no? Aquells estereotips i aquelles idees preconcebudes que hi ha de que la gent gran es tornen com nens petits, que no és cert, i totes aquestes històries, o de que ja no pots mantenir-te en una empresa perquè no et poses al dia o vas més lent. No, amb tot això ho hem de trencar i hem de donar una opció més, al contrari, hem de fer-ho brillar, hem de fer brillar totes les competències que es tenen a mesura que es van envellint.
Maite, un cop assentades les bases des d'on opera la generativitat, ens comparteixis la definició?
Sí, seria justament això, eh? És el fer aquest viatge i tenir cura de les noves generacions i la idea de deixar un llegat, no? Per exemple, el que diem, els avis que s'ocupen dels nets, no? Ja sabem, a més, que si tu parles amb els avis és molt diferent la vivència que han tingut com a pares a la que han tingut com a avis. A més, tenen la cosa que no han d'educar, no han d'estar allà, sinó que han de disfrutar dels nets, i és una cosa completament diferent. Són transmissors, a més, també d'aquesta memòria històrica. Mira, jo recordo el meu fill, per exemple, que jo tinc un fill que treballa ja, que viu a fora, és independent, i un dia li vaig dir, com portes lo d'estalviar? I em va dir, segueixo el que em va dir el iaio. Diu, el iaio em va dir que el 30% ha estalviat. Diu, jo mínim el 30% ha estalviat. Veus? Un ensenyament de l'avi, no? I com això hi ha moltes altres coses. És el fer aquestes mentories, el fer també la barreja intergeneracional, de que ens poden ensenyar moltes coses en els més joves. I els més joves poden ensenyar, per exemple, el tema de les TIC, de la part informàtica, no? En els avis, aleshores, tot és aquesta, a poder transmetre, poder tenir cura. Molts avis o molta gent gran i àvies el que fan justament és que es reuneixen amb associacions i comencen a bellugar coses i es mobilitzen i tenen pes. Recordo aquell senyor que amb el tema dels bancs, no recordeu el del caixer?
Sí, tant.
Recordeu?
Sí,
que es va mobilitzar tots, i és veritat, la meva mare, que té 88 anys, també es troba amb aquest problema, es va mobilitzar tots i han tingut força suficient com per fer canvis. Aleshores, justament, la generativitat forma part de tot això, no? I des de la comunitat, el que es pot fer, també les ONGs, organitzacions sense ànim de lucre, es pot participar de manera social i cívica de moltes maneres.
Consol, en aquest punt, explica'ns la teva experiència en la SECOT i explica'ns què és la SECOT.
Sí. Doncs la SECOT és una ONG, és una associació sense ànim de lucre que està a nivell estatal, i a Catalunya doncs, hi ha diverses, jo estic a la de Barcelona, i la nostra missió és assessorar emprenedors, és a dir, a joves, dic joves que normalment són joves, que tenen una idea de negoci i la volen posar en funcionament, però no saben ben bé com. Llavors venen per un formulari i venen a la nostra associació i nosaltres doncs, funcionem per grups. I els grups ens unim un cop per setmana i doncs, ens assignen casos. Llavors, normalment són dos tutors que porten el cas, els unim amb l'emprenedor i li fem un primer anàlisi. Llavors, si en principi veiem que hi ha possibilitats, doncs continuem. I anem demanant dades i anem aprofundint i estudiant. Si veiem que d'entrada no hi ha possibilitats, també ho diem.
La necessitat, està bé.
És que,
a més, suma l'experiència que clar, vosaltres teniu a l'hora d'aquesta visió empresarial.
Clar, la majoria de nosaltres, clar, per l'experiència, bueno, la vida ensenya, no? I hem tingut encerts i fracassos, i hem guanyat i hem perdut. Llavors, sabem detectar una miqueta els perills. La majoria de joves dominen molt la tècnica, moltes les tecnologies, saben molt d'això, va molt de pressa, tenen una visió, tenen molta empenta, que això em dona una enveja. Però potser els falta capacitat d'anàlisi, de reflexió, d'argumentar en què es basa les seves tesis. Hi ha un argumentari darrere en què es basa. O sigui, tota aquesta reflexió que nosaltres ja tenim, i ho tenim de per se, doncs els hi encomanem. O sigui, la feina la fan ells. Nosaltres no fem res, però els aconsellem, els portem de la maneta, ves cap aquí, ves cap allà. Si hi ha un problema de financiació, els aconsellem cap a on poden anar, quines entitats creditícies són les que tenen millors condicions, demanin ajuda a on poden ajudar, o com poden polir, o no és el moment, és un bon producte, però potser no és el moment, o no és el lloc. Anar fent reflexió, mira només en conjunt, perquè quan un té una idea, s'enfoca en allò. És com una mirada petitoneta i nosaltres l'engrandim, intentem engrandir-la. Llavors, cada un de nosaltres, per parelles, normalment assessorem amb un assessorat o a diversos alhora, perquè això dura setmanes o mesos. Però també en les nostres reunions de grup ho exposem als nostres companys. I cada un té una especialitat o domina una àrea més que una altra. A vegades diuen, això no sé com va. Hi ha algun que és expert digitalment. Doncs escolta, què li diries amb aquest noi o amb aquesta noia? Per cert, que cada vegada hi ha més dones emprenedores. Ha hagut un canvi brutal, brutal en poc de temps. I aquesta és la missió. I alguns dels nostres assessorats, doncs, ja en sigui petitets o grans, han rebut alguns premis, la Repsol, per exemple, que col·labora amb nosaltres, i en coses... A mi el que m'agradaria d'això és que un podria pensar que està tot inventat. I no. Hi ha molt per inventar, hi ha molt per fer. I la creativitat és immensa. I posaré un petit exemple d'una assessora nostra que va inventar i ho està, ja, bueno, està exportant i ho està venent amb èxit, va ser un de l'any passat, que va inventar un robot de cuina però per fer menjar per mascotes.
Amiga.
És boníssim, a la més és boníssim. I després, bueno, hi ha uns vídeos i tal, que si algun dia si vols us els envio. Sí. Perquè, bueno, per què no? Allò de comprar llaunes, pues barrejar alguns ingredients, el pins, vas al dimalons, els agrada molt el menjar calent normalment.
Clar,
i tubet, no?
Sí.
I, bueno, pues, per exemple...
Ah, sí, és molt bona idea.
Sí, un altre, doncs, que uns enginyers de la universitat, doncs, que han inventat un instrument que va a sobre l'estratosfera perquè els satèl·lits no se tinguin que tornar a la Terra, no tinguin que carregar, que hi hagi menys brossa en l'espai. Bueno, hi ha tantes coses que a mi em fan... expandir la ment, és que anem a explotar la ment d'aquí a voltes, em fes gran, no? Interiorment. Jo sé una cosa, però és que ells saben tant, a mi m'aporten moltíssim.
I a part d'aquesta expansió i aquesta motivació, no? I aquest parlar juvenil, Consol, que et sento que et dona la SECOT.
Aquestes parts... Bueno, les relacions que abans he comentat, doncs... jo és com si estigués en el món laboral d'alguna manera, però sense la pressió del món laboral. Estic, bueno, allà som minoria en les dones, la gran, gran majoria són homes, el 80 o 90% són homes, però ens respecten molt, i inclús hi ha professors d'universitat, i bueno, ells sempre coincideixen a dir que les dones són molt treballadores, són molt regulades, és a dir, som exactes, diem, bones comunicadores, i a mi estar amb aquestes persones m'enriqueix moltíssim, perquè saben molt. Jo a vegades llegeixo coses que jo no soc tècnica, ni soc enginyera, ni soc arquitecta, ni soc advocada, i pues, m'agrada estar informada, però a vegades surt un tema a la reunió i tens allà al costat la persona que t'ho expandeix, que t'ho argumenta, i te diu els entresijos, que no es diuen, no? Que no es poden dir públicament. Clar, per mi és una riquesa, això, que estic agraïda, no puc dir res més que estar agraïda. Jo no sé si ajudo o no ajudo els altres, però a mi em donen vida.
Bueno, és mutu, no?, aquesta relació dels assessorats i tu, vertical i horitzontal amb els teus companys i també a través dels assessorats, que tot aquest creixement personal està funcionant, no?, a través d'aquest voluntariat.
Sí, i que tinguis la possibilitat de dir, fins aquí jo no arribo, els meus coneixements no arriben fins aquí, però es poso, hi ha algú que sàpiga això? I dic, jo. I bé, i col·labora amb tu, i a l'inversa, no? A mi s'han donat, doncs, potser més fàcil la comunicació o alguns aspectes comunicatius, algunes frases, alguns eslògans, coses motivadores. Doncs hi ha uns altres que no saben, no? Escolta, això com ho diries? Quin missatge posaries? Deixa'm-ho pensar una mica. Estic uns dies pensant, pum, me surt, i els dic, vale, llavors ja surt. O sigui, cada un aportem i ens ajudem entre nosaltres i ens demanem ajuda entre nosaltres. I això és tan bo.
I sense aquells programes laborals de ui, què hi demano, sense la por, sense aquest ego, a vegades que interfereixen en l'ambient laboral, no?
Mira, que ha dit una cosa molt bona, no? Que és justament una de les aportacions que ens fa aquesta xarxa intergeneracional, no? Clar, nosaltres tenim una experiència, hem viscut una època determinada, clar, els joves, els canvis són molt ràpids, les transformacions són molt ràpides, a nosaltres a vegades ens costa una mica més, i t'aporten aquesta frescura, aquesta creativitat, com tu dius, i que tu comences a mirar el món, el deixes de mirar com tu sempre l'has mirat i el comences a mirar des d'un altre punt de vista, i és boníssim, perquè clar, i el que tu dius, no? I el que et dona tot això, el que t'aporta, perquè repenses moltes coses i t'amplia la ment i et dona inclús nous objectius, nous interessos. Per tant, fixa quina aportació tan bona aquest ajustament d'aquesta part intergeneracional. A mi és una de les coses que em passa també quan dono classe, no? Jo pregunto molt en els joves, perquè clar, podrien ser els meus fills, no? I clar, i t'enteres del funcionament que hi ha ara social, de com funciona el poliamor, de com funciona, de la vivència que tenen, de com viuen el feminisme, de com viuen moltes coses. Clar, és una visió completament diferent a la que tinc jo. Aleshores, t'enriqueix d'una manera brutal, és el que tu estàs explicant, no? Justament. Clar, això et fa créixer, és el que tu dius.
Sí, sí. És que es complementa.
Totalment. No?
Sí, jo de totes maneres tinc la sensació de que rebo més que donc, Jo estic agraïda, és que potser sí que ajudo, però jo a més, SECOT Nacional organitza constantment cursos per nosaltres, perquè estiguem al dia, amb idees, amb com plantejar, com fer millorar els anàlisis, com trencar les barreres, de quina manera, i això es fa presencialment i online també, perquè igual la delegació d'Aragó ara farà aquest curs d'un anàlisi, la delegació de Jaén un altre curs de finançació, i constantment, i llavors, clar, constantment estàs al dia, i me sento una més, no em sento vella, o sigui, no em sento fora de la societat. Em sento part integrant de la societat. I jo no sé el que durarà això, perquè crec que hi ha un impàs entre que nosaltres associem doncs bellesa amb decrepitud, i això no és així. Quan un està malalt, tingui 40 anys o tingui 80.
Així és.
Però el tenir el colesterol alt o tenir la tensió alta, això no és una enfermedad. És a dir, val, podem viure i podem ser millors, però si estem bé nosaltres per dins, segurament redundarà, perdó, aquesta paraula no s'ha de dir, redundarà no es diu en català, perdoneu, a vegades m'ha sortit en castellanades, perquè com sabeu, la meva època l'ensenyament era en castellà, tot en castellà, i no aprenem el català després. Doncs es reflexarà en la salut, és a dir, que si nosaltres d'alguna manera ens sentim útils, ens sentim satisfets, ens sentim contents, tenim una il·lusió, doncs estarem millor. Saludablement, segur, i bueno, de fet, avui en dia ja es veu, vull dir, la senyora, i la majoria de senyors també, els veus de 65, 70, 75, que fa goig de veure'ls, Van arregladetes, van allò com un pincel, què se'n diu, I tu tens aquest al·licient de que has d'anar a algun lloc a col·laborar, tant a rebre com a donar, doncs ja te despertes amb una altra manera d'entomar la vida, no? El dia endavant, avui aniré cap aquí i viuré aquesta persona. I això que has dit abans, jo tinc una teoria, això que has dit, són com a nens, estan com a nens, és una teoria personal, que m'ho estudio a mi mateixa. Per què viuen això? Perquè a vegades ploren o perquè s'emocionen. Jo ara soc més sentimental que quan era jove. I per què? Perquè em reprimeixo menys. Penso. Que no m'importa el que diran, ni que siguin els fills. I que d'alguna manera penso que han de saber com sóc, amb les virtuts i amb els defectes, amb les febleses i amb les fortaleses, perquè hi ha el perill, almenys les dones, que hem sigut fortes perquè hem de lluitar contra tot i que no podíem estar pels nostres sentiments o no demostrar-se, perquè cada plorava, feia malament, i els homes igual, no podien plorar, no? I arriba un moment de la nostra vida que ens és igual i ens mostrem com som. Aquest és el que hi ha, aquí no hi ha filtres. I llavors, clar, potser els fills no estan acostumats a això, i podria ser, només podria ser, una teoria molt personal meva, encara estic investigant-me, que potser per això pensin que es tornen com nens, perquè els nens ploren, els nens no tenen filtre, però jo diria que amb la part positiva, no com una part negativa.
Hi ha molts més factors implicats en aquí, hi ha molts altres factors, perquè per exemple és aquest tenir cura a vegades excessiva de la gent gran, no? De que, ai, no et moguis, ja ho faig jo, ja no sé què, i no cal, és aquesta sobreprotecció. Moltes vegades els fills es tornen sobreproteccions. Sí. Tu quan vas al CAP o vas al metge, veus que va la filla a tal, mama, tu senta-te'n aquí, o papa, tu senta-te'n aquí, i és com que, clar, i aquí t'estan invalidant, si fins ara ho has fet tu, i tu estàs bé, i estàs amb plenes capacitats, perquè no has de fer tu aquesta gestió, no? I moltes vegades el que hi ha implicat és aquesta sobreprotecció per part dels grans, no? Hi ha una pel·lícula que a mi m'encanta, que és el que està feta per la, com es diu, la Jane Fonda i el club del llibre.
Ah,
que hi ha un moment que les filles invaliden, la invaliden ella, ja té nòvio, l'Andy García,
sí,
no?
Sí.
I les filles la invaliden completament,
sí.
Mamà, no està bien, hay que proteger a mamá, vente a vivir conmigo,
sí.
I aquella dona està en plenes facultats, està estupenda amb el nòvio que té, que és pilot, vull dir, clar, i la invaliden, la sobreprotegeixen perquè mamà ja és major, no? Aleshores, no, està en plenes facultats, pot fer les coses, pot, i ajudem-la que les faci, en comptes d'invalidar-la, què necessites? Per exemple, ja no estava pensant, no? La meva mare, ai, nena, que em fas la cita per Hisenda amb la renta, no? En l'ordinador, mama, agafa l'ordinador i jo t'ajudo. No li faig jo, l'ajudo a ella a que ho faci ella, perquè n'ha d'aprendre i perquè no se senti tampoc invalidada, no? Aleshores, si no féssim aquesta sobreprotecció o aquest edadisme, amb aquests estereotips, és que ja és gran, és que ja és inútil o no val per res, és contra tot això, contra el que hem de lluitar. Aleshores, hi ha molta més cosa aquí, no? Hi ha molta més cosa realment.
Sí, aquest paternalisme limitant, la veritat és que és molt negatiu per tothom, aleshores, perquè llavors els fills ens veuen com una càrrega. Potser sí que arribarà el dia que serem càrregues, però fins que no arribem gaudim de la vida. I jo he escoltat senyores que deien, li dic que demana permís al meu fill. A mi això em trenca els esquemes. És a dir, no li has demanat permís al teu fill. Li pots consultar, li pots dir què et sembla, jo vull fer això, o sigui, compartir-ho. Però el fet de demanar permís, però això ve d'acabar de demanar permís al marit, que no podia obrir ni un compte corrent, potser no se'n recordem ara, però si alguna senyora m'escolta que té 80 anys, sabrà que no podia obrir un compte corrent sense el permís del pare, sense el permís del marit i abans sense el permís del pare. Aleshores, això està dins, i que ara li he de demanar permís al fill. No, és una altra època, senyores. Visquem-la amb plenitud, amb satisfacció, amb alegria.
Totalment, totalment. Mira, a mi m'agrada, en aquest sentit, la meva mare en té 88, té dues amigues de 90 i de 80 i pico també,
wow.
Que viuen, són totes veïnes, i dos matrimonis, la meva mare ja és vídua, no? Els hi vaig regalar un rumicup. Aleshores, dos dies a la setmana es tornen, fan el berenar. La meva mare ara li ha donat pel dolç, que qualsevol dia tindrem un susto, però és igual, es fan la tassa de xocolata desfeta i juguen al rumicup dos dies a la setmana. Un altre, que hi ha el mercadillo al poble, se'n van al mercadillo al poble. Se'n van, els hi posem els mitjans, no? A vegades, volem anar al teatre, doncs amb les filles i ens anem organitzant, doncs mira, els porto jo, les reculls tu, però fan la seva vida. I és que tenen dret a continuar fent la seva vida. No hem d'invalidar-les perquè poden fer-ho.
Per tant, si la generativitat es trasllada en contribucions al funcionament de la família, en el compromís de les activitats cíviques, en jugar un paper en les relacions intergeneracionals, participar en la formació, en definitiva, en processos d'apoderament de l'adult gran, si a més tenim en compte el model d'envelliment actiu o d'envelliment d'èxit que la Maite ens ha compartit, llavors la visió estereotipada i de vista de l'adult gran, com estàvem parlant, inevitablement canvia a ulls de la societat i principalment d'un mateix, no? O sigui, Consol i Maite, si portem a terme el parlat, com és l'adult del qual estem parlant? Què vol de la societat? Què espera de la societat?
Jo diria que el respecti. Per mi el respecte és la clau. Que el respecti, que el deixi fer. Que no, aquest, de totes maneres, si ens hi fixem, les empreses que estudien molt bé els mercats ja s'estan donant compte d'aquest nitxo de mercat. Per tant, prenem nota. És a dir, podem fer quasi tot, no molt, però podem fer molt. Però llavors, respectem-nos, deixem-nos fer, escoltem-nos, donem-nos veu, Igual que la dona, el feminisme, doncs, ha lluitat doncs, per deixar de cosificar la dona, perquè presentadores només tenen que ser guapes, esbeltes, bueno, poden ser de moltes maneres, doncs per què no de diferents edats? Dic presentadores com pot dir altres. O sigui, d'alguna manera que siguem més visibles activament a la societat. Ara som interiorment, dintre de centres civils, dintre d'ONGs, bueno, crec que el 85% dels jubilats estan dedicats a activitats de voluntariat. El 85%, no, no. Això vol dir que realment hi ha una realitat. Com que hi ha una realitat, tots visibilitzem-nos. De fet, aquest programa és una mostra d'això. O sigui, jo et felicito perquè realment doncs, donar-nos a veu perquè hi som i la realitat és amor. Tenim ganes de donar i d'estimar. I tot el que tenim a dins és per donar als altres, no solament als fills, a la família, a tota la societat, i això és mutu.
Que bonic, el que acabes de dir.
Totalment. Jo parlaria del reconeixement, també, clar. No pot haver-hi respecte si primer no ens reconeixen a la gent gran. I la gent gran ja que reconeixer-la i a més visibilitzar-la, com tu dius, però sobretot reconeixer-la. No, no allò, és que és gran, no, ni molt menys. Ara, és que és gran, que bé, i que bé que ho està portant, i que bé que... Sí, perquè ja sabem, a més, clar, en contraposició, si no es fa tota aquesta generativitat, si no canvies l'estil de vida, si no tens aquesta mirada d'actitud positiva de tirar endavant, clar, què ens queda? Quin és el pol oposat, no? Aleshores, és important aquest reconeixement des de totes les esferes, perquè no només t'has de reconèixer tu, també necessites el reconeixement dels altres. I això és per mi la base, afegir tot el que tu dius, no?
Sí, això ens falta.
El reconeixement.
Això ens falta.
Moltes vegades és que són grans. Oh, és que què? Sí. És que no. Reconeixem-los amb tota una història de vida a les seves esquenes. Jo disfruto moltíssim amb les històries de vida de les persones. A teràpia jo tinc pacients de 80 i de 90 anys. Que dius, amb 80 i 90 anys et venen a veure teràpia? Pues sí, i em trec el barret. Perquè tenen unes històries de vida fabuloses. I amb 90 anys volen continuar canviant coses. I volen continuar, mira, m'he entrebancat en un moment de la meva vida, dius, i amb 88 anys, i demano una teràpia, i dius, uau, no?
Diu molt de la persona.
Diu molt, moltíssim. Molt, i aquest aprendre a demanar ajuda també, independentment de que tinguis fills o que tinguis nets, que no vol ser un pes, el que dèiem, no? No volen ser un pes, al contrari, si fins ara me n'he sortit, per què no me'n puc continuar sortint per mi mateixa, dones, la gran majoria, les persones grans que tinc, però és fabulós això.
Continuem parlant de les jubilacions anticipades, no? Que trunquen el projecte professional i que inclou el traspàs generacional, laboralment parlant. Un informe recent de HealthAge sentencia que les prejubilacions forçoses perpetuen la idea de la persona afectada és prescindible a conseqüència de la seva menor vàlua professional. Encara que les dades diuen que les economies amb major taxa d'activitats en adults grans tenen menor atur juvenil. Aquí entraríem a parlar de l'edatisme laboral. En aquest sentit, la doctora en psicologia Irene Lebrussan, professora de la Universitat Carlos III, no sé per què ho dic en castellà, de Madrid, critica el paradigma de pobrets o d'acaparadors que sol associar-se amb la bellesa i el món laboral. Continua dient, no comparteixo la visió de l'enfrontament entre generacions. I també en un article per al Centre Internacional sobre l'envelliment reflexiona sobre la necessitat de replantejar aquesta etapa vital com es va fer en la infància. Diu, si es va capgirar el paradigma del treball infantil a favor de l'educació i el joc, no es pot canviar també el significat, el que significa complir anys? Maite, com afecten aquestes jubilacions forçoses a la persona des de la generativitat? O sigui, en quina posició es queda la persona?
Mira, tenim com dos grans grups, per dir-ho d'alguna manera, almenys el que jo em trobo. No? Per un costat et dius que, pues mira, que bé, si em jubilen ja fantàstic i meravellós, i em faig tota una sèrie de plans de dir, mira, pues tot allò que no he pogut fer en tots aquests anys que he estat treballant, ho faré ara. Des del que s'apunta a classes d'anglès perquè no el domina i sempre ha volgut aprendre l'anglès, des del que fa un curs d'escriptura, des del que de sobte ara comença fer marxa nòrdica i es prepara des de... Clar, és com que per un costat hi ha un grup de gent que se'ls obre un món de possibilitats, que bé que em jubilen, fantàstic i meravellós, podria ara gaudir de la meva vida perquè he treballat durant molts anys i puc disfrutar de la família i dels nets. I després tenim l'altre grup, persones que també són potents, que han treballat tota la vida, que tenen ganes de fer projectes, i quan diuen, ostres, jo encara, jo pensava en la meva jubilació, en què encara em donarien un gran projecte i que seria com el meu llegat en acabar, no? Aquest gran projecte l'acabo, em jubilo i ha sigut, acabo la meva carrera de manera exitosa, com tota la que he mantinguda. Clar, si resulta que en comptes de donar-te aquest gran projecte et comencen a treure membres de l'equip, comencen a treure't recursos, comencen a treure't
responsabilitats,
i resulta que dius, ui, aquest projecte que m'han donat no tirarà. Clar, imagina't, acabes la teva vida laboral amb un mal gust horrorós, no? Perquè dius, ostres, fins ara he treballat d'una manera fantàstica, he aportat molt, he deixat aquí projectes que es continuaran, no? I en canvi ara no em deixen acabar d'una manera honrosa, com per dir-ho d'alguna manera, no? Clar, i aquí és quan molta gent entra amb aquesta frustració, amb aquest desànim, de no em sento escoltat per l'empresa, o no em sento, i encara crec que puc aportar molt i no m'estan escoltant. Clar, o sigui que més o menys jo diria que tenim com aquests dos grans grups, així a moda general.
Com es pot restablir aquest projecte truncat prematurament?
Com es pot establir?
Restablir.
A restablir. Clar, quan les empreses decideixen per jubilar, tenen els seus tempos i tenen les seves coses, aleshores, clar, o t'ho prens d'una altra manera i t'ho veus com una oportunitat de dir, mira, però fins aquí la meva vida laboral ha sigut fantàstica i meravellosa i veig aquesta oportunitat nova que se m'obre davant meu, puc fer mentories, puc fer coses, puc continuar portant, puc continuar creant projectes. Hi ha gent que ja jubila i ha començat a obrir coses i ha començat a pensar en aquest llegat, no? Inclús a dir, mira, doncs he parlat amb el meu fill voldrà fer això, doncs començo jo a engegar-li i així quan ell ja es pugui reincorporar, doncs jo l'ajudo. Per tant, podem com donar-li la volta, no? I retransformar-ho, no en l'àmbit del millor de l'empresa, però sí en la meva vida personal, donant-li una altra volta.
Exacte,
ressignificar-ho. Dir, bueno, doncs jo tinc ganes, doncs venga, a l'empresa no he pogut fer més, recorda, a més hi ha coses que no depenen de nosaltres i no tenim el control sobre les coses que no depenen de nosaltres, vale? Doncs ressignifica-ho, hauràs de fer el dol de l'expectativa que tu tenies, però ressignifica-ho i dona-li una altra volta. Vols fer coses? Fes-les des d'un altre lloc. Aleshores, és una manera.
Bona manera, sí. Consol, sobre capgirar el paradigma de treball que ens anima a replantejar la doctora Irene Lebrussan, què en penses? Quines aportacions a aquest paradigma creus important des de la teva perspectiva, des de ja la teva experiència?
Jo crec que depèn de com hagis plantejat la teva vida, laboral o personal. Jo la lligo. És a dir, si tu la vida l'has enfocat única i exclusivament en la teva feina, lògicament quan aquesta feina deixa de fer, sigui prejubilació o a terme, doncs tens un gran buit.
Sí.
Llavors, jo crec que aquí és l'inici del problema. Aleshores, visquem la vida, no visquem per treballar, sinó treballem per viure, perquè ens aporti doncs, uns beneficis que poder desenvolupar-nos com a persona i com a societat i com a familiar. Jo crec que això hauríem que reflexionar una miqueta, no? Que aquest és el tip de la qüestió. Si això no s'ha fet i s'arriba a aquest punt, bueno, sempre hi ha temps, no passa res. Després hi ha d'una època, com la doctora, de dol, doncs bueno, doncs, a mi que anem fent anys no tenim pèrdues, i això ja se sap, no? Personals i emocionals. Doncs bueno, doncs busquem dintre de les nostres possibilitats i les nostres habilitats què podem fer que ens doni el gaudi de la vida. A vegades sembla que visquem com si siguéssim eterns i som finits. La nostra vida és finita i no sabem quan.
No.
O sigui que és un malbaratament d'hores de no ser feliços. Busquem el que ens fa feliç, tan simple com això, busquem que el que ens fa feliç. I crec que va llegir una estadística fa poquet que em va agarrifar una miqueta, perquè representava que es veu que una gran part dels divorcis es fan es produeixen quan hi ha la jubilació.
Sí.
Perquè no se suporten.
Bueno, però és com has dit tu, que ja era d'abans això.
Clar.
I aquest moment ho ha visibilitzat, no?
Però llavors han tingut la valentia.
De dir, però és perquè no s'ha cuidat la parella.
Clar.
Perquè clar, si tu estàs tan enfocat amb la feina,
clar,
això t'ho trobes en diversos períodes a la vida. Un, en el període parental, quan tenim els nens petits, no? Que aleshores només estàs pels nens i t'oblides d'aquesta comunicació amb la parella de hola, què tal? Escolta'm, potser que ens anem a sopar tu i jo fora, no? Per tant, hi ha diversos moments a la vida en què hi ha com aquesta destrobada, per dir-ho d'alguna manera. Aleshores hem d'estar molt atents i si realment tenim el valor família, volem cuidar la família, doncs cuidar la parella també al llarg de tota la vida. Després, el niu buit, un altre moment, marxen els fills. Si tu no has continuat tenint cura d'aquesta parella, quan marxen els fills, tu mires al o a la que tens al costat i dius, tu qui ets? No? I també és un altre moment que hi ha molts divorcis o moltes separacions, no? I l'altre és en aquest moment també, totalment. Una teràpia parella la vaig fer, ella 78, ell 86. I me'n recordo que van venir i em van dir, mira, portem ja tants anys junts, ara ens hem destrobat, però hem pres el compromís de cuidar-nos l'un a l'altre, dona'ns eines. I aquesta era la seva demanda. I és la primera i única teràpia de parella que he fet amb aquesta edat, que dius, uah, quin regal que m'ha donat la vida com a psicòloga, eh? Quin regal m'ha donat la vida poder acompanyar en aquesta parella. I mira, me'ls vaig trobar fa poc en un lloc d'oci, no? I em van dir, continuem junts i hem vingut junts, que ho vegis. I que això és fantàstic. Jo tota contenta. I ala,
sí,
que bé,
oi,
no?
Sí.
Aleshores, és aquest sí. Cuidant, no només treballar. Clar, si tu crees, a més, una part identitària teva, identitat feina o jo com a professional, no t'oblidis que tens altres identitats, jo pare, jo mare, jo parella, jo fill, jo filla, jo amic, jo amiga. Aleshores, hem de cuidar i trobar un equilibri amb totes aquestes identitats que formen part de nosaltres.
Això és el que s'oblida. I no com a fi.
Totalment. Per gaudir-la. A més, la feina l'has de gaudir, no l'has de patir. I no t'has d'obsessionar, que és el que molta gent fa. Una de les coses que em crida l'atenció amb la gent jove, jo sempre pregunto, no? I vosaltres què en penseu i tal? I em diuen, ah, no, jo no quiero tener hijos, em diuen porque quiero ser profesional. Dic, a veure, tota la vida hem integrat les dues coses. Hi ha moltes dones treballadores de fa molts anys. Com pot ser que no veieu aquesta integració, no? I és això.
Per finalitzar, Maite i Consol, què destacaríeu del parlat avui per a les persones que ens escolten? Un parell de paraules que estem...
Jo, gaudir de la vida, fins que es mora, i això vol dir viure, i viure vol dir tot el que pot fer al nostre abast dintre de les nostres possibilitats.
Totalment, jo estava pensant junts amb això, hi ha un munt de possibilitats, però les has de buscar, no has d'esperar que et caïn del cel, has d'anar per elles. Per tant, proactivitat.
Just volia acabar el programa dient això, que hem parlat avui d'un adult gran que es concep més personalment i socialment com un agent actiu, participatiu, promotor del canvi social i considerat com un bé social, no com una càrrega, no? És tot el que hem parlat ara en aquesta estona que hem estat les tres juntes. Bueno, Consol i Maite, Consol, ha estat un plaer. Bé, sempre tinc la por de que no arribarem al final i no tindré més preguntes, però me n'he quedat unes quantes per poder fer. Per tant, per mi ha estat un molt bon programa. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies. Gràcies a tu.
Ha estat una conversa molt enriquidora i un gran exemple.
Moltes gràcies. I gràcies pel teu compromís i implicació.
Sí. Bueno, moltes gràcies a les persones que ens estan escoltant. En 15 dies tornem a un programa més de Jubiladamente Feliz, a la Marina FM, i acabem amb Giomniopedi número 1 d'Eric Satie. Bona setmana a tothom.